Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego. La ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
Hola, com esteu? Pego segueix immers en les festes de moros i cristians. Avui, amb els primers rajos de llum a l'horitzó, les marxes mores inundaven la plaça del Mercat per a donar pas a la Diana, que enguany han protagonitzat a la Gamba Musa, la fila capitana mora, Feixucs, Avençaïnes i Beduïnes. Nombrós era el públic que ha presenciat les dues arrencades, la primera davant de Correus, la segona a la plaça de l'Ajuntament. Podeu recuperar la primera arrencada d'esta Diana de 2026 a les nostres xarxes, tant a les de Facebook com a Instagram. I repassem ja titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. Pego aprova el pressupost més alt de la seva història. Són 14.208.574 euros, als que se sumen 1.700.000 del romanent de tresoreria. Els comptes actuals presenten per primera vegada deute zero. Estos comptes van pujar al plenari municipal en una sessió extraordinària el passat dimarts, 23 de juny, ja iniciades les festes de Pego. Van rebre el suport del Partit Socialista al govern de la localitat, l'abstenció del Partit Popular i el vot en contra de Compromís. Les festes de moros i cristians agafen vol avui amb l'ambaixada, que tindrà lloc esta vesprada al voltant de les 9:45, i dissabte en l'entrada gran, que serà una hora més tard del que és habitual, a les 8 de la vesprada, començant, com això sí, ve sent habitual, des del carrer Sant Rafel fins a el Pla de la Font, i encetarà enguany el que és esta entrada gran el bàndol cristià, i després el seguirà el moro, que encapçalarà la fila capitana mora de 2026, la fila Feixucs, i és que tancarà el bàndol cristià la fila ambaixadora Templàries.
Els informatius a Radio Pego.
Com vam comentar dimarts passat, que va ser l'últim dia que vam tindre informatius en esta casa, a Radio Pego, després que ahir tornarem amb el directe d'inici de Moros i Cristians de Pego, doncs com dèiem aquell dimarts passat, 23 de juny, avui ens faríem càrrec del pressupost municipal que es va aprovar eixe dimarts passat. Eren passades les 8 del matí quan s'iniciava a l'Ajuntament de Pego la sessió plenària que havia d'aprovar el pressupost d'enguany de 2026, un document que era, en paraules del regidor d'Hisenda, Ricardo Sendra, el document més important que aprova un ajuntament al llarg de l'any.
Avui debatem el document més important que aprova un ajuntament al llarg de l'any, el pressupost municipal. El pressupost no és un simple conjunt de xifres, és el reflexe del model de poble que es vol construir. Enguany portem a aprovació el pressupost més elevat de la història del nostre poble, amb més de 14 milions d'euros, i el primer des de l'any 2003 sense deute amb les entitats bancàries.
Des d'intervenció es desglossava aquest pressupost que s'apuntava que era equilibrat perquè les despeses i els ingressos coincideixen en la xifra de 14.208.574,74 €. L'estat de les despeses en el capítol de personal és on més hi ha despesa, amb més de 6.600.000 €. En el capítol 2, que és el de despeses en béns corrents i serveis, són quasi 5 milions d'€ els que es consignen. En el capítol 3, dedicat a les despeses financeres, són 10.000 €. I en el capítol 4, de transferències corrents, 1.600.000 € aproximadament. Capítol 6, d'operacions de capital, en este cas d'inversions reals, 1.021.000 €. I en el capítol 7, que està dedicat a les transferències de capital, se li consignen 50.000 €. Són 48.000 en el capítol 9, que és de transferències comercials. Això pel que fa a les despeses. Pel que fa als ingressos, en operacions corrents estan en el capítol 1 d'impostos indirectes, més de 6 milions d'€. En el capítol 2, que són impostos indirectes, 225.000 €. Capítol 3, taxes i altres ingressos, quasi 3 milions d'€ en este capítol, el 3. En el 4, que és de transferències corrents, són 4.500.000 € els que s'ingressen, i en el capítol 5, que són els ingressos patrimonials, 43.000 €. Pel que fa a les operacions de capitals, en este cas es consignen 500.000 €, però el pressupost té en suspens de moment l'ús d'aixòs 500.000 € corresponents a la compra de terrenys fins que no es realitzi la venda de patrimoni públic del sòl. I apunta el regidor d'Hisenda que el pressupost d'enguany augmenta més d'un 8% respecte al de l'any anterior.
El pressupost municipal passa de 13.115.000 € en 2025 a 14.208.000 en 2026, és a dir, un increment aproximat de 1.093.000 € que representa un augment superior al 8% en despeses i un increment de 763.000 € que representa un 5,6% en ingressos. Aquest pressupost porta un total de 1.029.000 € en el capítol 6 d'inversions per al nostre poble.
Un pressupost que els socialistes entenen com una ferramenta per a reduir les desigualtats, crear oportunitats i garantir uns serveis públics de qualitat, com manifesta Ricardo Sendra.
El pressupost municipal passa de 13.115.000 € en 2025 a 14.208.000 en 2026, és a dir, un increment aproximat de 1.093.000 € que representa un augment superior al 8% en despeses i un increment de 763.000 € que representa un 5,6% en ingressos. Aquest pressupost porta un total de 1.029.000 € en el capítol 6 d'inversions per al nostre poble. En ingressos, la participació dels tributs de l'Estat augmenta en aproximadament 270.000 € respecte a l'any anterior. Això significa que el govern de Pedro Sánchez continua incrementant el finançament dels ajuntaments. Permet que els municipis com Pego disposen de més recursos per a prestar millors servicis públics. També hem equiparat els ingressos de taxes i multes, que experimenten un creixement molt important. Les plusvàlues passen aproximadament de 158.000 € a 290.000, l'ICI augmenta de 153.000 € a 225.000 €, les llicències urbanístiques passen de 190.000 a 240.000, mentre que les accions urbanístiques també augmenten considerablement. I enguany incorporem al pressupost la venda de patrimoni municipal, que suposa un increment de 500.000 €. En total estem parlant de centenars de milers d'euros que es destinaran a millorar la vida dels nostres veïns i veïnes. També hem aprofitat per a regularitzar alguns ingressos com l'IBI, l'IAE, l'IBI de rústica o taxes com l'escoleta, residus urbans o el cementeri. Tot això ens obliga també a reflexionar sobre la solidesa de l'estructura financera del nostre pressupost per a futurs pressupostos. Les despeses augmenten un 25% en els recursos destinats als programes d'ocupació. En total destinem 100.000 €. Augmentem un 50% de recursos destinats a la prevenció d'incendis. Augmentem també les inversions en instal·lacions esportives. S'incrementen les actuacions en espais i jardins, millorant els espais per als nostres veïns. Reforcem el comerç local, amb un bo consum de 100.000 €. La promoció de l'esport augmenta fins un 10%, mentre que dupliquem la partida destinada al manteniment de camins rurals, fins als 33.000 €. Seguim recolzant el teixit associatiu del nostre poble, amb més de 260.000 €. Dotem línies d'ajudes per valor de 40.000 euros com el Botxiquet. Hem seguit treballant en la implementació de la reestructuració de llocs de treball, dotant-la amb 200.000 euros. O la partida per a la compra de patrimoni municipal del sòl per a destinar-la a vivenda protegida valorada en 500.000 euros. Són mesures que poden contribuir a generar activitat econòmica i millorar la qualitat de vida de la ciutadania. També cal destacar molt positivament la reducció de la càrrega financera. Desapareix pràcticament la despesa d'interessos i de les amortitzacions. Això significa que aquest Ajuntament disposa de més marge per a invertir en les persones. Els socialistes entenem els pressupostos municipals com una ferramenta per a reduir desigualtats, crear oportunitats i garantir serveis públics de qualitat. Per això sempre defensarem més inversió en educació, cultura i esport, més polítiques d'ocupació, més suport al comerç local, més serveis socials, més inversió en sostenibilitat i espais públics. No podem construir el futur del nostre poble sense garantir i millorar dia a dia serveis públics, com hem fet durant aquesta legislatura. No invertim només en carrers, invertim en convivència. No construïm només places, construïm comunitat. No millorem només els espais públics, recuperem Pego per a les persones, fent-lo més amable, més accessible, més sostenible i més viu. Per a finalitzar, els socialistes valorem positivament l'increment dels recursos municipals, la reducció del deute, el reforç en l'ocupació i les inversions en instal·lacions i espais municipals.
Felicitava Compromís el regidor d'Hisenda per tornar a presentar pressupostos. Des de la formació, Víctor Climent qüestionava, però, la urgència del ple perquè entenen que estem a juny, quan s'ha presentat, i no al desembre, que és quan s'acaba l'any i s'hauria de presentar la previsió de pressupostos. Apunta el portaveu de Compromís que s'ha venut com un gran pacte de governabilitat, com si haguera sigut diferent al que ha passat en les últimes legislatures, i això era una crítica a, doncs, la manera, no?, de funcionar de l'equip de govern.
Això s'ha venut a bombo i plateret, no?, com un pacte, un gran pacte de governabilitat. Com si haguera passat alguna cosa diferent del que està passant, no en els últims anys, sinó en les últimes legislatures. No? El Partit Socialista, amb el suport dels partits de la dreta local, cada volta un, i últimament en el Partit Popular, pacten entre iguals. No? Per un projecte que és similar, molt semblant, poques diferències, podríem dir que n'hi ha entre els dos projectes, igual després les podeu desgranar. Algú podria dir, no, és que sí, moltes voltes el Partit Socialista i el Compromís pacten coses, acords, així al plenari. Sempre són acords ideològics que no tenen massa recorregut, no són competències locals. Però, de fet, per posar un exemple, a voltes hem acordat la defensa de la llengua valenciana, no?, amb el PSOE, però després, quan veus així, el pressupost, per exemple, tot està redactat en castellà, que nosaltres sí que portaríem a la normalitat. Vol dir normalitzar la llengua així, normalitzar-la significa que la documentació estigui escrita en el mateix idioma en què parlem. Però continuant, no canvia res, no canvia el model que n'hi havia, no suposa cap novetat. Far legislatures que es governa d'aquesta manera, això ha tingut conseqüències, la gent del poble es queixa de que no hi ha oportunitats, que els joves se'n van perquè no hi ha oportunitats, se'n van perquè el cost de la vivenda impedeix a una persona treballar fora i viure a Pego moltes voltes. Es serveix cada volta pitjor, el contracte del FEM és un bon exemple, l'ecoparc tercermundista. Si no s'atenen les peticions dels regidors d'informació, no vull ni pensar què passa quan les demana un ciutadà, obres que no acaben mai, com el Parc Vial, carrer Sant Miquel, una economia que cada volta depèn més del turisme, el turisme amb els efectes positius i negatius que té, negatius de substitució de població local, que es venen les cases als estrangers, treballs de baixa qualificació que fan que la gent local se'n tinga que anar. Bé, això, evidentment, l'Ajuntament, d'aquests processos, l'Ajuntament té una part de culpa i una part que no. Però, des de luego, si té una part de responsabilitat en aquests processos, és este govern que porta molt de temps governant d'aquesta manera, no?, amb els que són com ells, amb la dreta local. Però igual és un poc agosarat dir que això és un pacte. Que quan te'n vas a la matèria, que n'hi ha així dins, veus que no hi ha contrast de projectes. Moltes, la majoria de les propostes que n'hi ha són manteniment o simplement obligacions legals que heu de complir. A mi, si vaig a pactar amb algú i em diuen que n'hi ha una RPT que s'han de posar 200.000 euros, això, jo entenc que això no és pacte. Això està ahí. I aquests diners no formen part del pacte. I no anem a parlar només malament, també anem a reconèixer els encerts. Bé, perquè n'hi ha propostes que nosaltres haurem firmat perfectament. I és justícia reconèixer-ho. M'alegra que es tiri endavant i s'impulsi el pla d'accessibilitat a voreres. Ningú s'ha posat en contacte amb nosaltres. Ricardo, va posar en contacte amb nosaltres, dir-nos si volíem parlar del pressupost. I vaig dir que ens el presentaren, i ens l'ha presentat com han dit. Tot tancat en 6 dies d'antelació. I creiem que si ho feu d'aquesta manera és perquè ens voleu arraconar, aïllar, ens considereu, crec que ens considereu l'alternativa. L'alternativa, i teniu por. Teniu por a l'alternativa.
D'altra banda, han estat parts de la intervenció de Víctor Climent perquè va ser molt més extensa. El 2026 el Partit Popular ha signat un acord de pressupost amb el PSPB on en moltes de les propostes que es van iniciar en 2026 doncs, se segueixen implementat enguany i és que assegura Ferran González que es desenvolupen més encara dins les seues possibilitats com a partit de l'oposició. Uns comptes que s'han dissenyat, deixava entreveure Ferran González, sota la premissa que no s'han d'aturar les coses, que s'han de pagar factures i també sota la filosofia de que el treball es fa per a millorar la vida de la gent del poble i donar tranquil·litat.
I ja diguem, des del primer minut de la legislatura l'únic que hem fet ha sigut treballar, sumar, ser útils i l'únic pacte que tenim és en el poble de Pego. L'any passat, el 2025, ens van presentar un pressupost de socialistes i nosaltres vam treballar i vam presentar 30 propostes, de les quals pues, un 65% ens van aprovar, ens van incluir, i la resta pues, o les van denegar o se les tenien que pensar a veure si les podrien incluir en un futur. Pues, bueno, tot això es va desenvolupar en un pressupost i en un romanent de tesoreria, o nosaltres ens pues, vam abstindre el pressupost i vam votar a favor del romanent de tesoreria. I ara sí que hem signat un acord on pues, moltes de les propostes que nosaltres vam iniciar al 25 pues, se segueixen implementant i no sols això, que es desenvolupen més encara dins de la nostra possibilitat que tenim com a partit de l'oposició, partit majoritari i en vocació de govern. Ara, en este 2026, ja diem, sí que hem signat un acord on hem marcat aquest pressupost del 26, aquesta inversió en el romanent de tesoreria, és a dir, diners que no s'han executat de l'any 25 i ara es poden destinar, és el pressupost més alt, hi ha més inversió. Nosaltres el que entenem és que no hi ha que parar les coses, s'han de pagar factures i, en definitiva, pues, bueno, treballem per millorar la vida de la gent del poble de Pego. Este que desenvolupar el que queda d'any i, en principi, si faltarà algo del 27. I així, nosaltres el que hem fet és donar una tranquil·litat al poble de Pego, on en lloc d'enfrontar-nos i no ser útils per a la població, sumem i fem pues, que aquesta legislatura acabi en tranquil·litat i fent les inversions com correspon per a millorar la vida dels pegolins i de les pegolines. Ens alegra implementar polítiques útils, ens alegra que el PSOE valore positivament aquest pressupost que hem acordat. Nosaltres ja diguem, a partir de maig del 27, volem un alcalde popular que lideri la gestió al nostre consistori. Com hi ha 30 acords que hem signat els socialistes i els populars de Pego i estan valorats en més de 3 milions d'euros sumant-los tots ells, perquè ja diguem, hi ha 12 socialistes, 12 populars i si és cert que hem arribat a l'entendiment en 6 en concret. La inversió d'aquests més de 3 milions d'euros es reparteix més o menys equitativament, un 35% PSOE 35% popular i la resta en comú. I la part dels populars pues, es reparteix pues, entre el romanent i el pressupost, igual que els socialistes, i les que tenen en comú els dos partits, que tenim en comú els dos partits, pues, també ens agradaria poder implementar molt més. La situació que tenim són conscients, són reals, i hem tratat de sumar i aportar. Anem a votar en sentit d'abstenció este pressupost, perquè ja diguem, no és totalment el que ens agradaria a nosaltres, estem a l'oposició, no governem, fem llavor de ser més útils per a la ciutadania i aquesta és la nostra posició actualment. Anem a abstindre'ns.
Insistia el regidor d'Hisenda que els socialistes han signat un acord puntual i no un pacte amb l'objectiu de fer les inversions necessàries a Pego per a el veïnat.
Nosaltres no hem signat cap pacte, sinó que hem signat un acord puntual per fer inversions necessàries al nostre municipi per als nostres veïns. No sé què passa, però totes les idees bones i totes les qüestions que ens agraden dels pressupostos o de les iniciatives sempre són de compromís. Jo no sé què passa, és molt curiós, però sempre són de compromís, però mai votem a favor d'elles. Sempre són nostres, però no votem mai a favor d'elles. Sí, n'hi ha qüestions de manteniment i qüestions necessàries, com pugui ser l'RPT, però per a poder aprovar un RPT en aquest ajuntament hi ha que tindre voluntat i prioritzar diferents qüestions, ja que en 3 anys anem a invertir en aquesta actuació més de 650.000 euros. Després parles de malgastar diners públics. Jo penso que quan aquest ajuntament o qualsevol ajuntament compra vivents solars o compra terrenys o compra sòl públic, mai està fent un malbaratament dels diners públics, sinó que el que estem fent és una inversió, i hem fet una inversió en els terrenys de Falgàs, i que podran donar-nos opció a fer moltes qüestions en aquesta parcel·la municipal, i ara sí, hem trobat l'oportunitat i pensem que és important i deu d'aquest ajuntament adquirir una altra parcel·la en aquest mateix carrer, i ho anem a fer. I dieu que vosaltres sou els únics que podeu votar diferent i pactar en el diferent i que el Partit Socialista no. I jo penso que nosaltres, pactant aquest acord en el Partit Popular, pactem en un grup diferent al nostre i ens ha costat pues, molt de treball entre els dos poder arribar a un enteniment, però que pensem va a favor de la ciutadania i dels nostres veïns. I per últim, jo penso que nosaltres no vos hem arrinconat mai. Penso que això pot ser va passar en maig de 2023 i no és culpa nostra.
Des de Compromís contestava diverses qüestions a Víctor Climent, com que no estan en contra de la implementació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Pego.
No puc parlar millor ja de moltes de les propostes que n'hi ha així. Com ho tenim que fer? Perquè no ens diuen que estem sempre a la contra, ja no sé com explicar-ho. Has dit que estem en contra d'aplicar la relació de llocs de treball, la RPT, no ho entenc això, perquè ho diu, en cap moment ho han dit. I ja està, sí, dieu que pacteu en el diferent. Bé, pacteu en el diferent, un té un pardalet al logo, l'altre té un puny una rosa, l'altre és roig, l'altre és blau, però això no és el diferent, les diferències són el projecte, no, això no és Barça-Madrid. I no m'ho sabut parlar de diferències entre el vostre projecte i el model de poble, així, en el poble de Pego.
Enrique Moll manifestava que no han negociat amb Compromís el pressupost perquè assegura que no s'aclareixen i que les converses podrien haver acabat amb un vot en contra, tot i incorporar propostes de la formació, com recordava que va passar en 2025.
Tinc la sensació que Ricardo, de que no va aprovar els pressupostos, perquè si tot el bo que té el pressupost és el que vosaltres heu proposat i tot el que no trobeu que hauria estar és el que és manteniment, doncs no entendríem que el vot vostre fos contrari, no ho entendríem. Més que una dissecció del pressupost, el que m'ha paregut, Víctor, és un míting de cara a les pròximes eleccions. No sé si seràs el candidat de Compromís, perquè com cada 4 anys canvieu perquè no arribeu als objectius, no sé si seràs tu el candidat, el pròxim candidat, espero que sí, perquè mentre es presenteu vosaltres, nosaltres continuarem guanyant, per la qual cosa no sé realment encara quin és el teu vot. Ferran sí que ha entès que va... No, ha entès que és l'abstenció, però jo també voldria explicar a la gent per què no m'ho hem sentat en Compromís i per què no m'ho sentim en Compromís. Si portem 10 negociacions, perquè no sé els pressupostos que ha aprovat en 16 anys, si portem 10 negociacions de pressupostos, sempre heu posat moltes propostes damunt de la taula. L'últim pressupost vau posar 11 propostes damunt de la taula, de les quals vam acceptar 9 i vau votar en contra. O sigui, vau votar en contra de les vostres pròpies idees. El Partit Popular li vam posar 23 propostes damunt de la taula, ens va posar 23 propostes damunt de la taula, li vam acceptar 17 de 23 i es van abstindre. Si vosaltres s'haureu estès, perquè sabíeu segur que anava a aprovar-se perquè el Partit Popular ja havia dit que s'havia estès, nosaltres ens n'hem assentat amb vosaltres. Hem estat 5 mesos negociant els pressupostos amb el Partit Popular. A mi hauria sigut més fàcil negociar-los amb vosaltres. Però a canvi de què? De què votareu en contra? És que no s'aclariu. Igual aneu a davant que aneu darrere. Per tant, per vosaltres ha sigut molt dur, és molt dur negociar amb el Partit Popular, igual que suposo que el Partit Popular assentar-se a negociar amb vosaltres també és molt dur. I ja no estem parlant de polítiques de València, ni de la Diputació, ni del Congrés dels Diputats, estem parlant de Pego. I a Pego són persones, no són partits, per lo menos de moment. Arraconar, jo crec que no ha arraconat mai a ningú. Quan voleu algo, la meva porta està oberta per a tots vosaltres. La vostra, per a vosaltres, sempre està tancada. És diferent. I des de primera hora ja me lo veu pegant a la porta, els morros.
Avançava, d'altra banda, i canviant d'assumpte, l'alcalde, que el plec del contracte del FEM, si no passa res, eixirà endavant en els pròxims mesos.
El plec de la basura, si no passa res, eixirà en els pròxims mesos. Sí que hi ha hagut un retard, no teníem tècnic de medi ambient, actualment en tenim, ningú de la casa volia firmar aquest plec, que ja estava fet per una empresa externa. Ara el nou tècnic de medi ambient està revisant-lo i en quan doni l'okei es traurà.
Els comptes van rebre el suport del Partit Socialista, el govern de Pego, l'abstenció del Partit Popular i el vot en contra de Compromís. El pressupost està en exposició pública durant 15 dies des del dia de la seva aprovació, per si alguna persona hi volguera presentar reclamacions. I junt amb el pressupost també es va aprovar la plantilla de personal de l'Ajuntament de Pego, una plantilla municipal que està formada per 90 llocs de funcionariat de carrera, 58 laborals fixos. Així mateix compta amb 2 persones contractades com a personal eventual. La plantilla presentada en este 2026 contempla l'amortització de diverses places de funcionariat, com són la de comeses múltiples i ajudant de mercat, i també una plaça de personal laboral subjecte a amortització, com és la de la direcció del Centre de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos. D'altra banda, la plantilla de 2026 preveu 2 places de funcionariat de nova creació, una plaça d'administratiu o administrativa i una d'oficial electricista. També preveu la creació d'una plaça de personal laboral, que seria de tècnica o tècnic d'educació cultural. I s'inclou en la plantilla també personal per programes de nova creació, que són personal interí. Són un auxiliar administratiu per al Departament de Recursos Humans, un auxiliar per al Departament d'Urbanisme i un administratiu o administrativa per al Departament d'Intervenció. La tècnica i la TASOC de joventut no estan incloses en la plantilla perquè les seues places estan lligades a programes de subvencions.
Actualitat, informatius, Ràdio Pego. Sara García.
Els moros i cristians de Pego alcen el vol després que ahir s'inaugurara, doncs podríem dir, el primer dia de festes, i amb aquesta recepció i dia de la fila capitana i amb les voltetes de la vespre a la vesprada al voltant del Pla de la Font. I després d'això i del directe que van tindre durant pràcticament 3 hores des de la plaça de l'Ajuntament, este matí la població de Pego s'ha alçat amb marxes mores que tenien com a protagonistes 4 filades: a la Gamba Musa, Feixux, que és la fila capitana mora des de 2026, a Benzaïnes i Beduïnes, amb 2 arrencades. La primera a les 7 del matí des de la plaça del Mercat i la segona a les 8 del matí a la plaça de l'Ajuntament, amb nombrós públic tant a la primera com a la segona. Però abans d'entrar en el que hi haurà avui, és cert que ahir, durant el directe, quan vam tindre asseguts a taula el capità moro d'enguany, el feixuc Teo Llambies Abad, i a l'ambaixadora cristiana, la templària Merche Franqueza Sánchez, Els vam arrencar alguna cosa sobre com se senten. D'una banda, Teo, que és una persona discreta, que sempre ha estat treballant en segon plànol per a coordinar la fila i que tot vagi sobre rodes, ens confessava que va tindre dubtes d'assumir el càrrec de capità, però que el va decantar va ser la petició del seu net Marcel. I també ens explicava com està afrontant aquest càrrec estos dies.
Va ser que va dir, bueno, a veure, toca tu ser capità. Jo tenia un poquet de... perquè ja el dic, no he sigut mai d'estar ahí a primera línia. I la meva dona, el meu fill, tots, sí, per què no eres? Per què no eres? Però quan m'ho va dir el meu net, pues dic, ara t'escapes. Però ja el dic, estar ahí ara com un any pues, és molt diferent, és molt... és una cosa, no sé, jo no ho he viscut mai, ho he viscut des de fora. Però viure de dins pues, també té la seva... no sé com dir-ho.
Bueno, són moments pupets, no?
Que, sí, a mi em pregunten, estàs nerviós? No, jo no sóc nerviós, no sóc una persona nerviosa, però sí que la panxa fa poc de ruïdo per lo que vindrà, però bueno, pensa que ho portarem bé, crec que sí.
De segur que ho porta bé, tot i aixes cosconelles que té de tant en tant a la panxa. I pel que fa a Merche Franqueza, a l'ambaixadora cristiana, és cert que a l'inici era com que no es sentia capaç de representar a la seva fila a Templàries, però ens confessava ahir que està dalt d'un núvol.
Estic dalt d'un núvol, no sé...
Bueno,
i clar,
bé.
Estic posant a estar darrere sempre fent feina, que és el que m'agrada, estar organitzant. Per cert, ara antes de vindre ho ha tingut que preparar perquè no podia estar quieteta. Vés-te'n. Però bé, molt bé. La veritat que ara veig que ja... encara no has començat, ja estic veient gent que està acabant-se i jo, pues, l'any que ve, jo dic, vull repetir. Dic, ara diu, vull ser capitana. Diu, no, això no pot ser. I ara, molt bé, però estic com un somni, no sé. I això que en un principi no em veia preparar. I quan van dir, vaig dir, sí. Però després feia, jo no puc, jo no sóc, no vull que això, no puc, em faré malalta, som molt... ja entre amigues i el meu home, com no? Sí, tu has d'estar ahí. I molt bé.
I un dels secrets millor guardats per les filaes que assumeixen la capitania o l'ambaixada és el boato que eixirà el dia de l'entrada gran. Ahir aconseguíem arrencar-li alguna cosa junt amb l'equip de moment de festa a Teo Llambies Abad.
El boato, matos, gent de dins la fila no ho saben. O sigui que només n'hi ha 6 persones que ho saben.
Jo...
com vaig a dir-ho? O sigui, l'únic que puc dir jo és que el traje meu i el del meu net són fets a postes per a nosaltres.
Ja teniu ahí 2 pistes de com de secret és el boato, en este cas en els feixucs. I pel que fa a l'aposta de la fila ambaixadora, Merche Franqueza també ens donava una clau important de cara a dissabte.
El que sí que vos puc dir, que tot el que veureu, el que hi ha al carrer, està tot fet per nosaltres. Ahí ja,
que guai.
El que votarà ja serà la gent del poble. Si ha trobat que ha sigut una bona faena, que no m'agrada la paraula faena, perquè no considere faena, o no, però tot, des de que es comença fins que s'acaba el desfile, tot està fet per nosaltres, tot.
Això serà demà, l'entrada gran a partir de les 8 de la vesprada, recordem una hora després del que és habitual, des del carrer Sant Rafael, per la plaça del Mercat, Poeta Llorente, carrer Major, plaça de l'Ajuntament, Majorat Gossendre, carrer Sant Agustí, fins al Pla de la Font. L'ordre de les filades començarà el bàndol cristià amb els timbals i clarins i encetarà la desfilada les Algarades, seguida de Conqueridores, Albardins, Almogàvers, Inquisidors i Templàries, que, com hem dit, és la fila ambaixadora cristiana d'este 2026. El bàndol moro estarà al capdavant, la fila capitana mora, la fila feixucs, i seguirà a l'Esrac, a Bensaïnes, al Garrapets, Beduïnes, Coscois i a la Gamba Musa. I a partir de la una de la matinada del dissabte de la gran entrada, ja estarem a diumenge, però a partir de la una, ball de moros al poliesportiu municipal amb la tribu i una discomòbil. Això serà demà, però esta vesprada a partir de les 7 està l'entradeta i l'ambaixada històrica. Des de la plaça del Mercat arranca el bàndol moro, seguit del cristià, amb el següent ordre a la RAC, a Bensaïnes, al Garrapets, Beduïnes, Coscois i a la Gamba Musa, pel bàndol cristià, Algarades, Conqueridores, Albardins, Almogàvers, Inquisidors i Templàries, que és l'ambaixadora cristiana 2026, tancarà l'entradeta feixucs, fila capitana mora d'enguany. I en arribar al Pla de la Font, calculen aproximadament serà a les 20:40, tindrà lloc aquesta ambaixada històrica, enguany celebrant, recordem, aquest 750 aniversari de la mort del cabdill musulmà a l'Esrac, que va governar i administrar les valls de Pego durant bona part del segle XIII i va organitzar la resistència islàmica a la conquesta cristiana de Jaume I, del que també es compleixen 750 anys de la seva mort. I lluny de ser un simple cabdill rebel, l'Esrac va ser un autèntic senyor del territori, un líder polític i militar andalusí que va saber controlar, negociar i defensar durant dècades un ampli espai muntanyós del nord de l'actual província d'Alacant, on nosaltres ens situem, entre d'altres. És el que ens explica Josep Gisbert García en l'article publicat al llibre de festes sota el títol L'Esrac, el cabdill de les nostres muntanyes. En un context de buit de poder, l'Esrac emergí com a líder de diverses comunitats andalusines establertes a les muntanyes de la Marina Alta, el Comtat i la Vall d'Alcalà. Més que un governant urbà, va ser un senyor rural profundament vinculat al paisatge i a les alqueries, als castells roquers, com és el cas d'Ambra, i a les xarxes de camins tradicionals. I, finalment, traïcions internes i un atac organitzat dels cristians acabaren amb el domini de l'Esrac entre febrer i juny del 1258. Es rendiren successivament els alcaïts de Planes, Castell i Alcalà, i el cabdill andalusí va ser expulsat del regne. Malgrat això, el seu prestigi entre la població musulmana continua viu. I les revoltes anteriors a aquest moment són les que inspiren l'ambaixada històrica de Pego des de fa aproximadament 5 anys, com ens explicava ahir durant el programa especial en directe dedicat als moros i cristians de Pego, la presidenta de la Junta Coordinadora de Moros i Cristians, Núria Gómez Bolufer.
L'ambaixada, en realitat el model d'ambaixada que nosaltres tenim i el guió de l'ambaixada està centrat únic i exclusivament en les revoltes de l'Esrac. Per tant, tots els anys fem aquesta recreació, que enguany coincidís que és l'any a l'Esrac, però a Pego des de fa, crec que són 5 anys, ja s'ha apostat fortament per aquest model, per explicar efectivament com l'origen dels moros i cristians està inspirat en part en les revoltes de l'Esrac entre ell i Jaume I.
I una punta més cultural i social, en certa manera, perquè des de la Turistinfo ens informen que encara queden places per a una activitat que té lloc al Parc Natural de la Marjal de Pegoliba demà dissabte 27 i que és Recuperant a l'Àguila Pescadora. És un taller didàctic que comença a les 9 del matí i el punt de trobada és l'aparcament que hi ha a la falda de la muntanyeta verda on estan les moreres i que té com a protagonista a eixa au rapaç que tant de temps porta dedicant-li el Parc Natural per a poder reintroduir-la i que doncs, alguna parella faça niu i comence a tindre el Parc Natural com a una ubicació clara per a tornar cada any durant la migració. Pel que fa a la previsió meteorològica, tenim estabilitat estos dies amb temperatures més o menys com les que hem tingut fins ara. Per exemple, esta nit passada ens hem quedat en els 21 graus, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, i arribarem a una màxima de 32 al llarg del dia d'avui. Amb el sol ras fins a mitjan vesprada, quan apareixeran intervals de núvols sense major importància, el vent continuarà bufant fluix fins a la nit, que s'encalmarà. I per a demà dissabte començarem amb nuvolositat sense probabilitat de precipitació i a partir del migdia el cel es quedarà ras, desfarà la calor els núvols que hi puga haver encara i després, a partir de la vesprada, a última hora, per la nit, apareixeran intervals de núvols sense, com diem, més importància. Temperatures per a dissabte entre els 22 graus de mínima i els 33 de màxima i el vent bufarà fluix a les hores centrals del dia i per la nit i de matinada estarà encalmat. Per a diumenge tindrem cel amb intervals de núvols i temperatures com les de dissabte entre els 22 graus de mínima i els 33 de màxima i el vent bufarà fluix de component nord-est. Dilluns la tònica serà pràcticament la mateixa. Les mínimes es quedaran en els 23 graus i les màximes en els 33. El vent continuarà bufant fluix de component nord-est i el cel el tindrem entre ras i amb intervals de núvols. Fins ací l'informatiu d'avui, divendres 26 de juny. Com cada dia, moltes gràcies per estar ahir escoltant-nos i doncs, des d'ací confiar que gaudireu de les festes de Pego, en este cas, este cap de setmana, de les festes de moros i cristians. Nosaltres anirem pujant, sobretot per la nit, una vegada s'acaben, en este cas, l'entradeta i l'ambaixada, anirem pujant, que és el que ha succeït als carrers de Pego amb les diferents filades i sobretot amb les dos protagonistes, la capitana Mora Feixux i l'ambaixadora cristiana Templàries. Així que, si voleu estar atents a les nostres xarxes, doncs que sapigueu que estareu puntualment informats i informades. Mentrestant, doncs això, que gaudiu, que iscau al carrer i que viviu la festa el millor possible, des de dins o des de fora. I nosaltres tornem dilluns a sí, puntuals a la una i des del matí estarem amb música i també acompanyant-vos, tot i que serem dos veus, la de Carol, que està ahí al control tècnic, Carolina Ferrer, i Sara García, així al micròfon. Adeu, passar-ho bé.